Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara ens hem fixat en tot el que ha donat de si la compareixença del conseller en funcions de president, Albert Dalmau, que avui al Parlament ha donat explicacions per la crisi de Rodalies. L'oposició ha insistit a reclamar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el govern ha anunciat que mantindrà tota la legislatura la bonificació del 50% del preu del transport públic. També us hem explicat com viuen els immigrants que no tenen els papers en regla, l'anunci del govern espanyol d'una regularització massiva. Hem passat per diferents oficines d'estrangeria per sentir els grans beneficiats d'aquesta mesura. I hem repassat també els principals noms que visitaran el pròxim Barcelona Film Fest. La llista s'ha anunciat avui i inclou Willem Dafoe com a convidat estrella i també, entre d'altres, el director alemany Fatih Akin. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que l'abandonament escolar prematur a Catalunya ha marcat el mínim històric i se situa en un 13,5%. La xifra que recull l'enquesta de població activa està 7 dècimes per sobre de la mitjana espanyola. La dada catalana suposa una mínima reculada respecte al curs passat, 2 dècimes, però confirma la tendència a la baixa d'aquest fenomen. Una xifra, però, que encara situa Catalunya lluny de l'objectiu europeu que marca que el percentatge d'alumnes que abandonen els estudis no pot superar el 9%. Fa 10 anys, el 2015, l'abandonament escolar prematur a Catalunya era del 19%. Sobre educació, el departament anul·la els 3 postgraus per reforçar la formació del professorat en matemàtiques i llengua que va anunciar el curs passat i ho canvia per formacions més flexibles. Aquesta era una de les mesures estrella anunciades pel departament per revertir els mals resultats educatius. Les formacions havien de començar a principis de curs, però no s'han arribat a posar en marxa. El departament justifica que la nova proposta tindrà més impacte perquè arribarà a 900 docents quan la previsió inicial era de 180 places. També diuen que és més compatible amb la càrrega de feina que ja tenen mestres i professors i esperen que això la faci més atractiva. Sentiu Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa.
Poder arribar a 900 docents amb una estructura que després és fàcilment escalable i replicable i que permet una taca d'oli molt més important, doncs em sembla que és el que en aquests moments ens estan demanant els docents, el que ens hem fixat també com a prioritat per part del Departament d'Educació i Formació Professional i que, per tant, a més estem donant als recursos públics una major eficiència.
A Lleida, la jutge envia a presó l'autor confés de la mort violenta de la seva companya de pis diumenge passat. Se l'acusa d'un delicte d'assassinat, per a Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. La jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut, un home de 65 anys amb múltiples antecedents delictius. Recordem que diumenge a la tarda ell mateix es va presentar a la comissaria dels Mossos de Lleida per confessar que havia mort a ganivetades una dona de 53 anys amb qui convivia en un pis del carrer Ciutat de Fraga, a la ciutat de Lleida. Entre agressor i víctima no hi havia cap relació sentimental i, per tant, el detonant dels fets podria ser una discussió per temes domèstics. Quan els agents van comprovar el relat i van localitzar el cadàver de la víctima, va quedar immediatament detingut. L'home ja va ser condemnat a 16 anys de presó per haver mort a cops un altre intern del centre penitenciari de Lleida l'any 2000.
16 dotacions dels bombers treballen per apagar un incendi en una nau industrial inactiva al carrer Bellavista de Sabadell, al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, a quarts de 2. La coberta de la nau s'ha esfondrat a causa del foc. De moment, els bombers treballen des de l'exterior. No consta que hi hagi cap ferit, si bé algunes persones sense llar feien servir per dormir aquesta nau. La borrasca Christine ha provocat 2 morts a Portugal. Un home li ha caigut a sobre un arbre, el cotxe que conduïa, i un altre li ha caigut a sobre una estructura. La tempesta també està deixant sense llum 800.000 persones. A Madrid, Andalusia i Extremadura també hi ha grans incidències derivades d'aquesta borrasca, que porta, a més, moltes nevades i vents intensos. En aquest cas, els vents també arriben al País Valencià. I Alemanya vol recuperar la idea d'una Europa de 2 velocitats per arribar més ràpid a acords entre els 27. El detonant per aquest pas han estat les burles de l'administració Trump, que fa temps que fa mofa de la lentitud europea. Ara mateix hi ha una videoconferència entre ministres de Finances per explorar aquesta proposta. Alemanya, de moment, ha convidat a Espanya, França, Polònia, Itàlia i els Països Baixos. Els temes que de moment es volen accelerar són la unió de mercats financers, el reforçament de l'euro, una major coordinació en la despesa dedicada a defensa i assegurar l'accés a les matèries primeres.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal?
Bé, estrès?
Sí, fa fresca.
Prou bé. Fa fresca. Molt bé. Sí. És gener. Què vols que faci el gener?
Bueno, jo com que ja creia que amb el canvi climàtic ja ho havíem arreglat.
Ja hi som. És que encara no hem començat i ja està traient.
És increïble. Ja és la primera. No hi ha un minutet de descans.
Aquí, si et penses que vindràs amb la guàrdia baixa, ja et gol. Ja està, ja vas a remolc tot el partit. Això va així, això va així. Ja sabeu que sempre algú ens porta un tema per començar. Actualment, els dimecres és el Santi Villas, que ja ens va anunciar la setmana passada que avui no podria venir. L'hem canviat de dia i, per tant, avui saludem l'habitual dels divendres, que és Liu Forn, periodista. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pots presentar amb el nom correcte, Liu Forn, l'impostor, perquè avui sóc un impostor.
El suplent, perquè... podríem dir. Més que impostor, no, perquè tu ets d'Ariant un altre dia, però ets suplent del titular, diguem-ne.
Impostor, perquè aquí s'ha creat un clima que és una mica la dèria d'avui. No, una mica no, bastant. De fet, és la dèria.
Molt bé.
Sí, perquè és aquesta manera que tenim. No, això una mica no, una mica no, escolti. Doncs aquí hi ha un... És a dir, els oients i les oients i tothom que ens està sentint sap que els dimecres aquí hi ha un clima perquè hi ha el Santi ha generat un clima amb tots els participants de la tertúlia que ja va tot sol.
Sí. Hi ha dies que ens plantem a dos quarts i encara no hem...
No comença la dèria.
No hem ni concretat, segons com, sí.
No, i s'acaba. I arriba a les 6 de la tarda... està ja a punt del programa d'esports i diu, bueno, potser que fem la dèria, no? I el Joan diu, no, és que me n'haig d'anar, que tinc un client que m'espera i tal. Diu, no, el Nació hem de tancar, no?
I avui sort que no ha vingut, perquè ara que heu tirat a terra una paret, i volies tu la que hagués liat amb el comitè d'empresa, el director i no sé qui és.
Sí, tot arribarà, ja s'ho trobarà el divendres, sí.
Vull dir que, per tant, bueno, ja m'han tirat una paret, vull dir, no ha estat el Joan que ha tirat una paret.
No, que hi ha obres a la redacció de Catalunya Ràdio, sí.
I, per tant, hi ha una paret que hi era i que ha passat a millor vida. Doncs, la qüestió és, jo ara vinc aquí, hi ha un clima que s'ha creat, tots em miren, dient, i ara aquest senyor gran que fa aquí, i la gent que està a casa, i ara aquest senyor que no... I al final la història és... Fixeu-vos que som animals de costums i ens agrada que hi hagi una certa monotonia, i ara el conservador de la tertúlia m'ho confirmarà.
Sí, res millor que la rutina.
I quan es trenca una rutina, és quan anem a esmorzar. Si anem a esmorzar sempre al mateix lloc, o anem de tant en tant, hi ha un lloc que tenim ganes d'anar-hi perquè hi ha aquella persona. Si ens treuen aquella persona, aquest local és el mateix, o sigui, el decorat és el mateix, l'escenari és el mateix, però falta aquella persona. Per tant, ja no és aquell lloc. O sigui, l'important no és el lloc, al final és la persona. I sobre això, m'agradaria que els nostres tertulians...
Però jo crec que tu estàs donant una cosa per segura, pressuposant que estan incòmodes els tres perquè hi siguis tu i no el Santi.
No, incòmodes.
I jo no els veig molt incòmodes. No, és que jo... No. A dir-li que jo crec que parteix d'una premissa equivocada, perquè no els veig molt incòmodes.
T'has convertit una mica en Santi Villas, que és venir aquí a no dir res. Vull dir...
Li posareu
el Santi dimecres? Vull dir, és molt poc iufort. L'última vegada vas venir, ens vas portar una història completíssima i ara has dit, bueno, xerrem.
Ja, ell ha pensat, a la tertúlia dels divendres, que és la que li toca sempre, no, ja venc amb una dèria més allò, més estructurada. No, i ho porta escrit i a vegades amb el telèfon mòbil i tot plegat. El dimecres hi ha aquells tres que xerren amb el Santi, doncs jo vaig a fer el mateix una mica.
No, el que passa és que els divendres hi ha gent amb estudis. Clar. I avui deia... No, però és que jo que sóc oient...
Vull dir que aquests tres no en tenen d'estudis.
Jo que sóc habitual...
Escassos.
Bueno, vam fer...
Què vols dir, que semblem polítics, que ens hem comprat el títol?
Ja, això, vinga.
¿Quieres ser el centro de las fiestas? Això quan jo era jove. ¿Quieres ser el centro de las fiestas? Hi havia un curs de guitarra per correspondència... Que era de les coses més sensacionals, perquè un curs de guitarra per correspondència ho trobo... O sigui, és com el concepte de música militar, saps? O sigui, són conceptes que no...
És un gran llibre, Víctor Caminem, Música militar. El recomano.
Ah, sí, me'l recomanes?
Sí, molt, molt bo.
Ah, hi ha les partitures per...
No, és la història... Recordeu que va haver-hi, al final de la Guerra Freda, un subjecte que va aterrissar amb una avioneta a la plaça Roja de Moscou?
Sí.
Pues Víctor Caminem, en aquells moments, que era un... Després va ser dissident rus, estava fent la mili en una estació de radars i va veure com passava l'avioneta i d'aquí surt una novel·la molt divertida.
Veus? Doncs veus, per què haig de venir jo a preparar-me una cosa si resulta que ja m'ho millorarà el Joan?
És perquè vegis que tenim estudis els tres,
que acabo de fer. Ha hagut reivindicar-se perquè... com a tertulià, el Joan, com a l'any. A mi no em diuen que no tinc estudis.
Ell, segur. Jo soc periodista.
A mi m'agrada que quan has dit el conservador de la tertúlia, tret de l'Alícia, els altres tres ens podíem haver donat per al·ludits, eh? Perquè
també,
jo...
Òscar.
O sigui, per exemple,
dona, l'única progressista, escolti.
Conservador, en el sentit aquest de jo vaig sempre al mateix lloc, a esmorzar, a tallar-me el cabell, o sigui, vaig als mateixos llocs. No vull... No, jo. Ah. No canvio les coses. Jo, yeah. amb això, conservadorisme...
Total i absolut.
La rutina, escolta'm. Tot ordenat. Tot ordenat.
Jo estic patint, saps? Cada dos anys li pregunto, què, Maria, com ho tenim, això? 54, queda menys. Far de patir, impressionant.
No, però sí que, anant a la idea inicial, hi ha restaurants que es menja bé, però depèn de qui hi ha despatxant, qui hi ha servint, és una altra història. Et sents una mica com a casa, hi ha aquella rutina, allò de cada dia, et sents identificat, estàs en un lloc que t'és agradable, i si et canvien alguna cosa...
Ja vas girar tot el dia, ja.
Que em sap greu discrepar. Jo al restaurant hi vaig pel què i no pel qui. És a dir, no per socialitzar, i això l'Òscar segurament està...
Totalment d'acord.
Hi ha dos tipus de persones al món, que són les que parlen amb els cambrers i les que els tracten amb una certa distància. Jo m'enquadro en la segona, diríem. Jo vaig a menjar, no vaig a fer un amic. Però està molt bé, perquè tu ets bon tio, i t'agrada crear climes. Jo ara el clima és així, el filet és bo, no, diria.
És el més bonic que m'han dit avui. Tu ets bon tio.
Fes-te una targeta per anar pels puestos.
Sí, bon tio.
Bon tio. És una veritat absoluta.
A mi ja, perquè és la primera vegada en els últims 40 anys que diu algú conservador i no sóc jo. Lo qual, escolta, estàs convidat, eh?
És que el Joan ho sap, que jo sempre li he dit, el Joan s'acabarà fent indepe.
Ah? A que
Joan
no.
S'acabarà fent
no.
Indepe.
Jo no ho veig,
del
però,
Barça.
Escolta'm...
Del Barça.
Tampoc.
Abans es fa indepe que del Barça.
Ell no ho sap, però un dia es llevarà i dirà, però tot aquests anys... Com és que no he vist la llum? I d'allò. No, però hi passa molt també amb els paisatges. Els que ja tenim una edat...
Això és veritat.
Els que ja tenim una edat, recordem coses que hem estat a llocs, inclús amb gent, i tornes a aquell lloc, i aquell lloc no és aquell lloc. O sigui, pot ser que estigui igual, però tu no ets el mateix. Per tant, la sensació que tens i el que t'arriba, sí, i fins i tot abans ni recordes més abans d'haver-hi anat.
Els llocs de la infància no canvien. Ara dic una cosa en sèrio. Els llocs i les olors de la infància, aquesta quan sí. Tornes a aquells llocs, no canvien.
Aquesta sí, però hi ha llocs que han canviat coses i tu tens un record... I fins i tot, els llocs no canvien, però clar, com que tu a la infància tens una alçada, i això és una cosa que li he donat, i semblarà una tonteria, però li he donat bastantes voltes, com que tens una altra mida, les coses són molt diferents.
Sí, arribes, és una altra perspectiva.
Arribes al cap dels anys, i és clar, allò no és igual, tu veies molt... Oh, una cosa magnífica, allò que deies...
Això era molt gran, i ara ho veus molt més petit, perquè tu t'has fet gran.
Saps aquella sèrie a l'Europa, me la imaginava més gran? Sí. Doncs una mica me la imaginava més petit. Diguéssim, no? I a mi m'ha passat moltes vegades allà, ostres, te'n recordes que vam anar a un lloc una vegada, i vas a aquell lloc i dius, no hauria d'haver vingut.
Era millor com jo el recordava que no la realitat, no? Però vaja. Però no els veig molt incòmodes, per tant, no crec que...
Gens incòmodes.
Vaja.
Se'n sap greu que no.
Doncs...
Per cert, no vull deixar passar que... O sigui, hi ha hagut gent que ha vingut amb coses rares a la ràdio. Però tu t'has presentat avui amb dos sobres, un sobre de pernil i un sobre de formatge, a la mà.
Sí, i una poma a la butxaca, que avui, per circumstàncies que ara tampoc m'entretindré, si fos Santivilla sí que m'entretindria, però com que la seva
deia
no vull ocupar el seu espai, però vaig amb un sobre de pernil i un sobre de formatge, no perquè jo em dediqui a anar repartint pernil i formatge pel carrer, sinó que és el meu dinar, que intentaré trobar... Ara estava plovisquejant a la ciutat de Barcelona, si estiguéssim a Puigcerdà estaria nevant, que no para de nevar des de fot 3 mesos, que estan ja de neu fins a les orelles, doncs intentaré trobar un banc, intentaré que no hi hagin rates i que no se'n vengin al dinar.
El dinar és aquest, o sigui, portes aquestes dos sobres que acabes de comprar, un de pernil i un de formatge, però
sense
ni una
pa.
Bossa ni res.
Sense pa, sí, és
raro,
no?
Sense pa, no t'ho comprat, no hi havia unes coses molt estranyes de 4 bimbollos d'aquells d'allò que dius, no, home, no.
Era Jack Nicholson el que portava dintre d'un blister el menjar pel seu gos. Jo només ho dic per dir-ho, però...
Veus, sempre hi ha aquell punt...
Sempre té referència.
Hi ha aquell punt que li dona un nivell a la meva estultícia.
No, o sigui, és impossible.
El meu nivell baix, el Joan... Jo sempre el porto. quan haig d'anar a un lloc per quedar bé, vaig jo dir el que haig de dir, llavors dic, i ara el senyor Joan López augmentarà el nivell, sisplau, llavors entre ell i d'allò. No.
Però jo, mira, ara, partint d'això que tu deies, curiós, des d'aquí, des del lloc del que intenta ordenar la tertúlia, és molt curiós com els tertulians canvien la seva actitud quan els hi canvies als contertulians. I veus que algú que en segons quines tertúlies el veus que és, o que és molt actiu, o que és molt proactiu, o que proposa temes de... Si li canvies als contertulians, llavors passa una altra cosa? O al revés, i com la tertúlia a vegades funciona o no funciona, depenent de si falla una peça o falla una altra. O és com que...
Això és quasi com les relacions de parella. Tot depèn no de lo molt diferent que pensis amb la gent, sinó de que hi hagi una mínima complicitat personal entre la gent de la taula. O sigui, si tu creus que un altre dels contertulis és un borde...
Encara que pensi com tu,
que és el més senzill que pot passar, no? Ja sabeu la frase de Suárez, que la vida hi ha amics, enemics, enemics irreconciliables i companys de partit. Però, a banda d'això, si tu creus que algú és un borde, l'altre segurament ho pensa de tu i la tertúlia està morta. Ja no funciona.
Sí, perquè tu i l'Aleixa no penseu igual.
No, però hem treballat
portar-nos bé, no, Joan?
Sí, jo... Sí.
Que això no vol dir renunciar a les teves
idees. Jo estic encantat de discrepar moltíssim amb ella sempre.
Sí, els primers dies patia com un gos.
Jo també vaig patir els primers dies.
Perquè hi havia tot lo d'Israel, com a paraigua, diríem, i hi havia coses molt gruixudes.
Hi havia coses molt gruixudes.
I jo, que no et dic que em sigui igual, perquè no m'és igual, però... podrien dir que no és el meu tema preferit. Vull dir, quan acabin, que m'avisin. Pensau, hosti, s'ho prenen en sèrio, eh?
Els primers dies vam començar molt malament, però després ho hem...
Va fer una gimnàstica especial, i és que quan sortia el tema Israel, veies com l'Oriol feia un petó.
Fugiu cap enrere, tu.
Llavors deixava que vosaltres dos fóssiu els que porteu la veu.
Ho hem reconduït, ho hem reconduït.
Però això és el que dèiem dels climes, és a dir, hi ha gent que pot... I, de fet, la humanitat avança gràcies a gent que pensa completament diferent i que s'acaba posant de d'acord, perquè sí, si no, no hi ha manera. Si tothom pensa igual, malament, i si tothom es pensa diferent i es baralla, doncs també, no? Per tant, al final, és una qüestió d'afinitats, o sigui, hi ha gent amb la que t'hi portes bé i és completament diferent a tu. I jo, el Joan, quants anys fa que ens coneixem amb el Joan?
1000.
Ell era més jove que el que és ara.
I tu també.
Jo molt més.
Però la fonda marina de Montgat segueix oberta.
Home, ara bé, la fonda marina.
Ara... Sí, bon lloc, punt de trobada entre l'Iu Forn i jo.
Si a mi, del Serra m'hi va portar, un company que també...
Sí, que també hi va molt.
Sí, bé, sí.
Ara aprofitem per fer publicitat, però no sé si és bo. Allò que dèiem de llocs que doncs, potser millor no dir-ho, perquè llavors tothom hi anirà i...
Crec que ja ho tenen ple, eh?
Sí, sempre. Truqueu abans sempre. És un restaurant de referència de la zona del Maresme, diguéssim, que si algun cop aneu al Maresme, doncs aprofiteu i dieu que aneu de part del Joan.
I deixeu allà també la factura. No, poseu el compte de l'Iu i del Joan i ells ho pagaran content. Bon profit amb aquest pernil i aquest formatge. Espero que trobis un banc. Si cal, aquí tenim un menjador.
Sí, però jo no puc utilitzar un estament públic.
A aquesta hora no hi ha gaire gent.
No, només faltaria.
Jo sempre que arribo hi ha molta gent menjant al tàper davant de l'ordinador.
Sí, a informatius, perquè clar, és l'hora que tenim l'informatiu. Clar, a les dues, no és un mal moment per anar a dinar. En canvi, sí que hi ha altres departaments que sí, hi ha un menjador una mica al soterrani i diguem-ne que no convida molt, perquè les instal·lacions són les que són, vull dir, no hi ha molta visió de verd. Però hi ha un parell de microones i així pots ser
menjadors. Avui hem sabut una cosa més de la casa, que han tirat una paret i que hi ha un menjador que hi ha dos microones.
Veus?
Una mica en honor a Santi Villas, que segur que en aquest moment ens té a la seva memòria.
Té una reunió important avui.
Sí, és bo que sí.
Veurem si la nevada de Madrid ha pogut arribar. Tots patim molt per ell.
Ha nevado en España. Quan neva a Madrid, neva en España.
I quan neva al Tibidabo, també neva a Espanya.
A Catalunya segur, perquè el centralisme barceloní a Catalunya també n'hi ha.
Ha caigut tres volves.
Sí.
Tres volves al Tibidabo, parem-ho tot.
Doncs tot això li preguntarem divendres al Santi, no ho sentireu perquè no vindreu divendres, però dimecres que li podeu dir juntament amb la vostra presentació de les Tentaciones, sí, que recordo que us va posar deures,
això,
eh?
No, això no eres tu.
Crec que al final es va socialitzar. Jo sé que tu estàs en contra de la socialització de les coses.
Sí, absolutament.
Doncs però crec que aquesta estava socialitzada.
D'aquí a dimecres teniu temps. Iufor, gràcies, bona tarda.
Vosaltres.
20 minuts passen de les 3. Una pausa i de seguida anem al Parlament de Catalunya. Avui hi ha hagut un debat sobre tota la crisi de Rodalies. Ara vull sentir la vostra opinió.
Catalunya migdia. El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. L'oposició ha aprofitat el primer cara a cara amb el govern per la crisi de Rodalies per insistir en demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i per acusar el govern de mala gestió en matèria ferroviària.
La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat, o si no, l'haurien de cessar.
Calen dimissions, aquí i allà.
Han tingut tot el poder i han fallat en tot. Dimiteixin i convoquin eleccions.
Exigimos la dimissió de la consellera Paneque.
Recuperin la mínima credibilitat. Cessin de forma immediata la consellera Paneque.
Ja ho veieu, la crisi dels trens ha centrat el primer ple de l'any al Parlament, que ha afrontat el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en funcions de president, mentre Salvador Illa continua de baixa mèdica. Anem al Parlament amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bona tarda. Ui, no sé si tenim el Raül. Per alguna banda perdut, Raül?
Hola, bona tarda.
Ara, ara, sento,
eh?
Ara sí, sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí.
Com esteu?
Nosaltres bé, i tu? Recuperat d'aquest primer ple?
Doncs sí, ha sigut un matí llarg i monogràfic, eh? Sí, perquè hi havia diversos punts, però tots anaven del mateix i tota l'oposició i el govern anaven del mateix, que és d'aquesta crisi a Rodalies.
Pràcticament unanimitat de l'oposició, i això no passa sempre, en aquest cas, però per demanar, sobretot, la dimissió o el cessament de la consellera Paneque.
Sí, podríem dir que aquí l'oposició, amb socis inclosos, han coincidit, però tampoc s'han acabat de posar d'acord, eh? No és una acció coordinada. Però tots els partits, de tot l'arc parlamentari, només dues accions, els Comuns i també Aliança Catalana han demanat la dimissió i ho han anat dient insistentment al llarg del matí de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Ho sentíem ja des de primera hora amb una de les veus més contundents en aquest ple, que ha estat la d'Esquerra Republicana. Li preguntava això Josep Maria Jové, d'Esquerra, Albert Dalmau, aquest matí.
S'ha greu dir-li, president, que el seu substitut d'avui no se n'ha sortit en la primera oportunitat que ha tingut per liderar políticament una crisi. No només no ha resolt la crisi, sinó que ha contribuït, juntament amb la consellera Paneque, a fer-la més gran.
i Junts, que també ha centrat el seu discurs en dues idees. La primera sobre el traspàs de Rodalies, que també li serveix de passada per atacar a un dels seus rivals, Esquerra Republicana. Sobre aquest traspàs reclama que s'aturi, que comenci de zero, deia Mònica Sales, i aquí Dalmau ha dit que tot el contrari, que justament aquest traspàs és el que s'ha d'accelerar. I una segona pota, a banda de la dimissió de Paneque, és sobre la gestió d'aquesta crisi, i aquí Junts ha aprofitat per atacar amb duresa l'executiu de Salvador Illa. Ho deia Mònica Sales.
Només en un mes el govern de tothom té emprenyat tothom. I això no és casualitat, és l'evidència que el país ha tocat fons. La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat, o si no, l'haurien de cessar.
Clar, i aquí hem vist també el paper dels comuns, que han estat crítics amb la gestió d'aquesta crisi, això sí, com ja porten fent des de fa 8 dies, quan va començar a haver aquestes incidències als trens, sense reclamar la dimissió. Sí que avui la líder dels comuns al Parlament anava una mica més enllà i sí que apuntava a revisar les competències de la Conselleria de Territori.
No van donar un cop de puny damunt la taula. Vostès s'han passat més de mitja crisi protegint i donant la cara pel ministeri en lloc de defensar els catalans i les catalanes i en lloc de fer valdre la seva autoritat.
I sí que deia el Bia que aquí hi havia les dues potes, les dues patates calentes d'aquests primers mesos de legislatura, com són habitatge i també trens, unificats en una sola persona, en aquest cas en la consellera Paneque.
Tot això, per tant, és el que hem sentit que li ha dit l'oposició. El govern, com s'ha justificat, com s'ha defensat o què ha explicat?
Doncs mira, primer recordem que avui qui responia tant a la sessió de control com també en aquesta compareixença era el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que està, recordem, en funcions de president, està substituint Illa mentre segueixi el president de Baixa Mèdica. Aquí diguem que Dalmau ha dibuixat tres potes. La primera, que la gestió del govern, deia Dalmau i insistia en diverses intervencions, no ha estat diferent de la que haurien fet altres grups parlamentaris. De fet, de la que hi ha hagut també, apuntava Dalmau, en altres governs, i assenyalava, per exemple, que hi havia dins de l'hemicicle diverses persones de diversos partits que havien ocupat també la responsabilitat de dirigir la Conselleria de Territori, per exemple, Esther Capella, que ara és portaveu dels Republicans, també Josep Rull, que ara justament presideix la cambra. Deia també Dalmau, el temporal ja ha incidit, ja ha tingut a veure, però aquí el problema principal és la manca d'inversions, que és justament una de les reivindicacions que sentim més aquests dies per part, sobretot, d'un dels seus socis d'Esquerra. I Dalmau sí que en algunes de les respostes demanava que els partits assumessin a un pacte de país per solucionar la crisi a Rodalies.
Aquest ha de ser el punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes la situació de Rodalies de Catalunya. Als grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya.
Clar, recordem també una mica la foto dels últims dies, eh? Avui Dalmau arribava en aquesta primera compareixença al Parlament amb una data, que és aquest dilluns, és la que apuntava ahir el govern com a data en què es resoldria i els trens de Rodalies circularien ja en la seva pràctica totalitat, i l'altra és després d'aquestes dimissions, també dilluns a la tarda, de dos responsables a Renfe i a DIF com a, diguem-ne, les persones a qui s'ha assenyalat com a responsables de la crisi dels últims dies a Catalunya.
No sé què us sembla tot plegat.
Hi ha moltes coses a comentar. En primer lloc, res del que ha passat aquests dies en termes institucionals s'allunya del manual del que veiem habitualment en crisis d'aquest tipus. És a dir, el president de la Generalitat ha de sortir, en aquest cas per fons de presidència, perquè està ingressat a defensar la consellera de Territori, i l'oposició, tenint en compte que la consellera de Territori és qui governa el funcionament de les infraestructures a Catalunya, si aquestes infraestructures fallen, doncs l'oposició no té altra alternativa que demanar la dimissió, i en certa manera el que ha passat avui al Parlament no és res més que l'escenificació de les diverses rodes de premsa dels partits i del govern de les últimes setmanes. Si una cosa no funciona, l'oposició demana la dimissió del conseller de torn i el govern s'encarrega de defensar-la. Hi ha una qüestió vinculada amb el que deia el Raül, amb les competències d'un superdepartament, que és que quan tu tens en una mateixa conselleria habitatge i transports, en aquest cas, són dos carpetes que són molt grans per aquesta legislatura, tenint en compte que tens el traspàs de Rodalies.
I molt delicades, que ja se sabia en el moment en què saps govern, perquè ja sabies que amb Rodalies tindries la petició del traspàs i amb habitatge ja fa anys que és un dels grans problemes, per no dir el gran problema que tenim a Catalunya.
És que, de fet, són els dos grans principals problemes que la ciutadania detecta en el seu dia a dia, no tenir accés a l'habitatge o pagar un lloguer desorbitat i arribar tard sistemàticament a la feina perquè el sistema en aquest sentit no funciona. I és veritat que el govern se l'ha vist les costures amb una qüestió que en al llarg dels últims dies doncs s'ha evidenciat a través de les escenificacions de les diferents rodes de premsa, que és que les coses no s'han començat a, entre cometes, a arreglar fins que no ha vingut aquí el secretari d'Estat, el senyor Santano, que és qui en última instància decideix tallar els caps que s'havien de tallar. Podríem discutir llargament sobre si és suficient o no tallar aquests caps o no. Podríem discutir sobre si és suficient tallar aquests caps o no, tenint en compte que la ciutadania el que vol és que les coses funcionin i les persones que hi ha al capdavant de les empreses públiques tendeixen a ser-li bastant igual. La gent el que vol és arribar a l'hora, a la feina, a la universitat, a la cita amb el metge i a l'obra de teatre en cas que vulguin al teatre. I el que pot passar, és veritat, és que l'oposició hagi trobat un filó en aquesta setmana, però que si els trens funcionen una mica millor, tot això deixi d'estar tan amunt a les prioritats de la gent. Sabem que almenys fins al dia 7 de febrer la gent sí que en parlarà molt, que és quan hi ha les manifestacions convocades i també hi ha una vaga de maquinistes convocada. O sigui que almenys el govern s'haurà de menjar tot això ben bé, ben entrat al febrer, i això sí que desgasta, perquè les coses quan no funcionen desgasten el govern. I el PSC estaria dient exactament el mateix que estan dient els partits de l'oposició si el PSC en aquests moments estigués a l'oposició.
Sí, totalment. A veure, per mi lo interessant d'això és en certs moments de crisi, com la que ha passat aquests dies, de les més importants que hem vist a la història a nivell ferroviari a Catalunya, que hi puguin haver-hi algunes dimissions per entendre que hi ha conseqüències de que les coses no funcionen. El que passa per això és que es nota una mica com de simplesa per part dels partits polítics, com de que l'únic que tu proposes són dimissions. I que, per tant, no estàs fent una proposta més enllà de demanar que es tallin certs caps. Jo crec que estan Paneque al càrrec o qualsevol altre polític, el problema de fons és que no hi ha hagut una comunicació i una relació i territori sent capaç d'ordenar coses a Renfe. I en aquest sentit, aquesta és la problemàtica que li hagués passat a qualsevol altre. Jo crec que en aquest sentit hi ha aquest problema, i després hi ha un tema que tampoc s'està parlant en aquests últims dies, i és les conseqüències que pren Renfe de tot aquesta crisi. O sigui, hem vist una vaga encoberta per part del sindicat CEMAF, que va complicar encara més la situació de crisi que teníem, i davant d'això Renfe no ha pres cap decisió d'obrir expedients a aquests treballadors que estaven duent a terme una vaga encoberta. I per tant tenim una situació en la que Renfe s'està guiant pel que diu aquest sindicat i al mateix temps territori és incapaç de donar ordres i que s'executin per Renfe, no? Aquest moment de gran descrèdit del diumenge a la nit dient demà hi haurà trens i el dilluns no hi ha ni trens. Per tant, poden tallar-li el cap a Paneque, però el problema d'aquesta relació amb Renfe i amb CEMAF segueix estant allà. Per tant, jo crec que hi ha una mica el deure de complexitzar el debat cap a aquesta línia.
Bueno, jo tinc dues percepcions, i sobre el debat d'avui o el que està passant, com a mínim un punt de vista. La meva percepció és que jo no entenc per què la gent té que assumir que hagi d'anar a la feina i s'hagi de moure en transport públic i no sàpiga si ho podrà fer o no, i crec que això és absolutament intolerable, perquè a fi de comptes aquest és un servei públic que funciona amb un règim de monopoli. La gent és una clienta captiva d'aquesta mena de servei, no té més remei que utilitzar-lo, i l'única funció que té l'administració és la de garantir un funcionament correcte d'aquest servei. Aquest és un primer element. I un segon element, sobre això que dius tu, connectat amb això que dius tu de la vaga, jo crec que és molt preocupant que després del que va succeir a Damuth, tota la línia d'alta velocitat en el conjunt del país de cop i volta estigui mig paralitzada. Perquè què vol dir això? Que de forma irresponsable no es feien les inscripcions, que es feien, se sabia que la línia estava cascada, però igualment s'ha estat jugant a la ruleta russa fins que passés alguna cosa, i això és una greu irresponsabilitat, perquè el que ens ve a dir tot el que estem visquent avui, aves que no surten, aves que surten tard, els missatges que donen les companyies de aquest tren està parat aquí per al mal estat de la infraestructura, això és un missatge literal que es dona en aquests moments en els trens d'alta velocitat d'aquest país. Què vol dir això? Que s'ha mirat cap a un altre costat i s'ha jugat amb la vida de la gent? Tot això requereix una explicació, i fins aquest moment no la tenim. I sobre el que es passa en el Parlament, Jo crec que en realitat el que estem veient és un debat amb el fre de mà posat. A fi de comptes, el Partit Socialista governa Espanya, governa Catalunya. El Partit Socialista fa 10 anys, pràcticament, que des de l'any 2018. Per tant, no són 10 anys, escolteu, són 8 anys, que governa Espanya amb el recolzament d'Esquerra Republicana des del minut 1. Totes les polítiques que s'han fet en temes d'infraestructures ferroviàries a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, per tant, s'han fet amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, i des que Sánchez ha sigut escollit president del govern, malgrat haver perdut les eleccions, per tant, és una decisió específica i premeditada de Junts a canvi de l'amnistia. També ells són responsables d'això, i per tant, òbviament ja no parlem dels comuns, que al final és com una marca blanca, però...
I el Partit Popular ha manat molts anys a Espanya,
els anys
de desinversió en la xarxa de Rodalies, que depenia
Popular,
de Renfe, i per tant del Ministeri de
Foment. El Partit Popular ha manat molts anys a Espanya, efectivament, a fi de comptes, Sánchez és el segon president que porta més temps a la presidència del govern després de González. Òbviament el PP pot tenir responsabilitats o el que va passar des de fa 8 anys, 4 anys pel mig, perquè és un mandat el que té Rajoy amb unes eleccions repetides pel mig, i després hi han també 7 anys de Zapatero.
Vull dir que la situació de la xarxa de Rodalies és resultat de 30-40 anys de desinversió. O sigui, la xarxa no està cuidada.
Amb tot el que portem, amb tot, això de que el PP té una responsabilitat, clar que tots els governs tenen una responsabilitat, però situem, amb un quart de segle que portem, la dreta ha governat en aquest país, Espanya, 7 anys. I els altres ha governat el Partit Socialista, que han tingut uns aliats que es diuen Esquerra, sempre, els comuns, sempre, i una per Junts. I això ens porta a que el debat que veiem en el Parlament de Catalunya és un debat pràcticament barcellès, perquè no ens hem d'equivocar. Si el president del govern espanyol es digués Alberto Núñez Feijóo, o com es digués, haguéssim tingut una editorial conjunta, una macromanifestació amb tots els agents socials, econòmics, polítics i amb alguna mena d'influència a Catalunya, ocupant tot el Passeig de Gràcia, i estaria i em dient que tot això és culpa de no se sap qui. Però el debat que estem veient al Parlament és un debat de jo dic i amenaço, com molt bé heu ficat el tall dels comuns, però no acabo d'executar, jo em queixo del govern central, però clar, com que són els del meu partit, em queixo a mitges, jo que sóc el rufián, ataco a Junts i al PP per no sé què, però no em poso estupendo com m'he posat, per exemple, amb la Dana, i per tant, aquí ens preocupa més salvaguardar la nostra situació política que la solució del problema.
Però només un petit detall, Joan, en aquest sentit. Durant el mandat de Rajoy, entre el 2011 i el 2017, a Rodalies de Catalunya s'inverteixen 227 milions d'euros. Des de l'arribada del govern de coalició, aquesta inversió puja, o sigui, en aquests últims 8 anys, com tu has dit, hi ha hagut una inversió de 1.300 milions. Per tant, els que hem estat atents com a la inversió en infraestructures, el canvi amb el govern de coalició és radical. Però això, Pere Macias, ja ho deia el 2019, quan entra a ser el director de Pla Rodalies, o el 2020 exactament, no sé quin any era, que no es veurien resultats a Rodalies fins al 2027, 28, 29. Perquè la desinversió ha estat tan bèstia que necessites pràcticament una dècada com per posar-te al dia. Llavors, és veritat que quan es critica el govern actual per la situació, que és evident que s'ha de criticar, és veritat que hi ha un punt d'anar amb peus de plom perquè hi ha una consciència del que ha estat la manca, o sigui, la dècada perduda per Rodalies, que és la dècada del 2010. Per tant, evidentment que... Però per això jo ho enfocava més, que el problema és que hi ha hagut una manca d'obeïment de Renfe per part de territori, en el sentit de donar ordres diferenciades i una subjugació al que deia CEMAF. Però que l'aposta pel ferrocarril ha canviat radicalment des del 2018, això és innegable, i per tant fa difícil anar a machete contra un govern que ha canviat aquesta dinàmica inversora.
Deixa'm dir només una cosa, i no defensaré a Rajoy, que és una persona que va ser tan brillant com a president del govern, que mentre ell era president del govern d'un govern presumptament de dretes, en aquest país van aparèixer dos partits de dretes. Un pel centre, que era Ciutadans, i un altre per la dreta, que era Vox. I un que espai electoral es va dividir en tres. I que va fer ministre a individus com Cristóbal Montoro, que estan al nivell de formar part de l'actual gabinet del Consell de Ministres per tot, per la seva forma de procedir mafiosa.
Ho dius en negatiu.
Ho dic absolutament.
Poder formar part de l'actual govern és una cosa negativa.
Òbviament, això no en tinc cap dubte. Malgrat tot, només diré una cosa. La comparació de les xifres d'inversió del moment de Rajoy amb les actuals no es poden fer en base 1 a 1, senzillament perquè, no ho oblidem, o sigui, Rodríguez Zapatero té que plegar i convocar unes eleccions perquè Espanya està acabrada,
sí,
i
sí.
L'objectiu en aquells moments del govern Rajoy, que ja he manifestat que no és pas un govern del que jo tingui ni un gran record ni grans simpaties, vale, és senzillament evitar que Espanya entri en un rescat absolut.
Totalment.
I per tant, hi ha una patada de nivell d'inversió amb tots els nivells, no només el que afecta el tema d'infraestructures fèrrees. Així és que, insisteixo, en 25 anys que portem de segle,
sí, sí,
la dreta ha governat el temps que ha governat, que és menys d'una tercera part d'aquest segle. Així
Joan,
és que dir ara, això és una cosa que pertany a quan era ministre, no sé qui, del PP...
No, no, sí, de fet, des del 1990, a Rodalies s'han invertit 600 milions. Per tant, no és una culpa només de Rajoy. Ara, a partir del 2018, ara portem, en aquests 8 anys, 1.300.
Sí, per
tant, s'ha invertit més del doble en 8 anys. Per tant, ara sí que hi ha... L'únic que plantejava és que ara sí que hi ha una aposta i que, per tant, és veritat que, com hi ha aquesta voluntat de canviar-ho i d'invertir-ho, i ara mateix no, a poc que vas en Rodalies veus que tot Rodalies està en obres, l'únic que passa, que també entra en escena un altre tema, i és el canvi climàtic que tu mencionaves a l'inici, i que tenim terres que no estan preparats per resistir una R1 que haurà de ser desmuntada en els propers anys i canviada de lloc. Per tant, partim en una situació de crisi molt mal posicionats després d'aquestes 3 dècades de desinversió.
I encara hi ha un altre fet que a mi em sembla que influeix també en que el debat estigui una mica segrestat, entre cometes. I és que, sigui qui sigui el responsable d'aplicar un pla de Rodalies, és hostatge d'Adif, és a dir, les vies són les que són,
sí,
i són d'Adif, i encara que te les traspassi, te les ha de traspassar amb unes obres de millora que necessiten temps, i també ets hostatge de Renfe. Perquè ara mateix no hi ha cap altra companyia que et pugui donar servei de manera immediata a una xarxa com Rodalies. És a dir, quan a vegades es diu molt fàcilment, no, això que es traspassi a Ferrocarrils de la Generalitat. Ferrocarrils de la Generalitat no té ni múscul, ni trens, ni personal, com per operar una xarxa com la de Rodalies. Per poder-ho fer, necessitaria fer unes inversions en compra de trens, per exemple, que triguen no sé quants anys que te'ls entreguin. Els trens no te'ls compres avui i demà ja els tens aquí, com una camisa, sinó que triguen anys a fabricar-se. Si et traslladen els materials actuals de Renfe, no saps a quin preu, i a més és un material que està caient a trossos, especialment la xarxa, que és de DIF. Vull dir que al final saps que estàs condemnat a curt termini a anar a petar a DIF i a Renfe. Tant si vols com si no vols, perquè no hi ha cap altre operador que et pugui donar servei d'aquí a 3 mesos o d'aquí un any amb aquesta xarxa de dir, no, escolta'm, això ho farà ESNCF, els ferrocarrils francesos. No, perquè no, tampoc no tenen els trens. Els trens que tenen els tenen ocupats en la xarxa francesa. Vull dir que estàs obligat,
fins
entre cometes, a anar a Renfe.
Ells havien retirat i a vegades, mira, quina fortuna, perquè així no hi ha hagut un accident, però dies abans de l'accident d'Ademuz, Ouigo, que és la companyia francesa, va anunciar la retirada de molts de trens de la seva línia a Andalusia des de Madrid per falta de material.
No, és així, i qualsevol expert amb qui parles el que t'explica és que encara que ara inverteixis moltíssim, resultats no n'hauria fins d'aquí 3 o 4 anys.
Totalment.
Això és un fet. Després hi ha el problema entre pressupostos i execució, que crec que és el mal endèmic, sí, que ha patit la xarxa de Rodalies. Un de cada 3 euros pressupostats en l'última dècada, crec que és una xifra molt baixeta pel que hauria de ser. És veritat que moltes vegades només es funciona a través del mètode de la protesta, és a dir, quan hi ha un accident d'aquest tipus, és evident que la manca d'inversió a la xarxa de Rodalies es fa palesa i que, per tant, és un moment per actuar. I també és veritat que ara Renfe i Adif deuen tenir moltes ganes d'intentar netejar-se una mica la cara perquè saben que són els culpables de la situació. I això passa amb el govern, sigui del color que sigui. Perquè al final, quan es separen dues empreses públiques, com va ser el cas fa 20 anys, Renfe i Adif, sabem que també estan a la grenya, sabem que no es porten bé, sabem que el funcionament fins ara ha estat una mica deficient i que en el cas de Catalunya això és mortal. Perquè al final, a la gent, insisteixo, no li interessa qui és titular d'una línia, de qui és propietat la via, si la catenària això, si la catenària amunt, la catenària avall. El que vol és arribar a temps als seus compromisos, i de moment això no es compleix. I el govern, evidentment, estic molt d'acord amb el que deia el Joan, de que si això hagués passat amb un altre president a la Moncloa, segurament hi hauria hagut un incendi molt més gran a nivell polític, fins i tot també a nivell social, i per descomptat, què diria el president Illa, què diria el conseller Dalmau, què diria la consellera Paneque, si al capdavant de la Moncloa hi hagués Alberto Núñez Feijó en aquests moments, o si el ministre de Transports fos, m'ho invento, no sé...
Miguel Tellado,
o Elías Bendodo, o qui fos. Per entendre'ns, hi hauria un incendi institucional molt més gran, perquè el PSC també ha de jugar amb els equilibris, de saber que al Ministeri de Transports hi ha una persona que en teoria és propera als interessos del PSC, com és Òscar Puente, que a la Moncloa hi ha un president que és proper als interessos del PSC, com Pedro Sánchez, que els presidents de les empreses públiques en qüestió, en teoria, han estat nomenades per persones que es porten bé amb el PSC, i et trobes que, quan tu demanes caps, els caps que et trobes a la taula són menors i segurament fruit d'un pacte, que això sempre es negarà, però han estat dues persones triades de manera molt quirúrgica, perquè el director operatiu de Rodalies, ara hi ha un conseller delegat nou de l'empresa que ha de gestionar el traspàs, per tant, ja era prescindible, i el responsable de manteniment de DIF, podríem dir que mira, no surt al lectures.
Vosaltres recordeu quan va haver-hi el desgraciat accident del funicular aquell de Lisboa?
Sí, sí.
Que es va deixar en el cable i vam, crec que van ser 17 víctimes. El president de la companyia va dimitir aquella mateixa setmana. Com a element de comparació de com s'assumeixen responsabilitats al país del costat o aquí.
Veurem, perquè després hi ha una altra cosa que ara m'ho feia veure el Joan Bota, és a dir, la pressió popular que hi hauria pel desgavell de Rodalies si en lloc de Barcelona hagués estat a Madrid no es podria comparar. El desgavell de Rodalies amb 4 dies sense trens, no ha obert cap telediario, no ha obert cap informatiu a nivell espanyol, pràcticament no sortia als diaris d'àmbit estatal, i ha quedat molt reduïda a Barcelona i als mitjans que informen des de Barcelona. Sí que apareixia després, ja el tercer, quart dia, però no com a primer tema, i si això hagués passat a Madrid, haguéssim estat dies i dies i dies i demanant responsabilitats i tot plegat, i en canvi han passat molt de puntetes.
Però el mal funcionament de Renfe, Òscar, és a tot el país, eh? O sigui, sí. A la campanya d'Extremadura s'ha vist què tarda el tren a anar de Madrid a Extremadura.
Allà no hi ha tren. Aquí hi ha tren, però el tren no funciona.
Díaz Ayuso es passa el dia publicant totes les incidències que té el servei de Rodalies a la capital.
Però, Joan, si Madrid hagués estat 4 dies sense ni un tren de Rodalies... parat.
No, hauria sortit hasta l'Associació Nacional del Rifle.
Americana.
Americana.
Charlton Heston. Déu l'hagi perdonat.
Sí, sí. Raúl Flores, des del Parlament, no sé si vols afegir alguna cosa més, no, o ho deixarem aquí.
Només escoltant-vos volia afegir una cosa, que és, ara que miràveu també enrere dels últims 20 anys, no és el primer cop que al final una crisi a Rodalies, una crisi als trens, acaba impactant i de manera sonora en la política. Fa una mica més de 20 anys recordareu aquella ministra de Foment que es deia aleshores, que era Magdalena Álvarez. No era en Rodalies, era alta velocitat, però sí que al final allà va haver-hi una mobilització de persones i de manifestacions arran d'una crisi també que impactava la xarxa ferroviària, que va tenir un fort impacte polític. I avui, seguint aquest debat, hi ha temes que al final fa gairebé 25 anys que n'estem parlant. De traspàs de Rodalies. Ja se'n va parlar en el seu moment, quan la Generalitat la governava José Montilla i a Moncloa hi havia José Luis Rodríguez Zapatero. De funcionament i d'inversions fa molts anys que n'estem parlant. Veurem també una mica l'impacte de tot això. Aquí també el temor és que hi ha una data que és sobretot a partir de la setmana que ve, amb un temporal també pel mig, i veurem si al final aquesta crisi s'aconsegueix tancar avui o els propers dies, o si això tindrà nous capítols. I això també condicionarà l'impacte polític que acabi tenint, si va més o no.
Veurem com evoluciona tot plegat. Ara m'has fet pensar en Magdalena Álvarez, amb allò d'antes partia que doblar.
A mi sempre em sembla que María Jesús Montero és com una espècie com de spin-off de la Maleni. No sé per què la relació...
La ideologia sempre, el Joan, sempre, sempre li apareix d'una banda a una altra. Jo t'acomiadava, Raül, si t'hi vols quedar, perquè després de la publicitat encara ens quedem fins a les 4 parlant de tot el que va caure ahir al Congrés dels Diputats. Per tant, tu mateix.
Tu manes, lliurement.
Si t'hi vols quedar, hi pots ficar-hi cullerada. Nosaltres anem a publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ens acompanya Esther Capella, que va ser consellera d'Esquerra Republicana, també Santi Vila amb Convergència, i també Felip Puig.
Allà on la Generalitat pot decidir, pot invertir, doncs les coses funcionen, només cal veure ferrocarrils de la Generalitat.
Ja aleshores parlàvem de l'ampliació de la línia de Vic-Ripoll fins a la Garriga. S'està executant ara, i de Vic de moment no se'n parla.
Perquè hi ha una confusió contínua entre qui planifica i controla i qui gestiona.
Sergi Pàmies, bon dia.
Sempre me'n recordo d'una anècdota que m'explicava el meu pare, que era a Mèxic, i va agafar un tren que portava 40 dies de retard.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ens queden una mica més de 10 minuts fins a les 4 de la tarda. Som amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig, el Joan López Alegre i em sembla que el Raúl Flores, que no s'ha desconnectat encara al Parlament de Catalunya.
Estic aquí.
Sí. Podríem dir que ha començat el compte enrere perquè el govern espanyol trobi una fórmula per mantenir totes les mesures que ahir li van tombar Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats i que passen bàsicament per la revalorització de les pensions i l'anomenat escut social. Tant el PP com Junts han reclamat a Pedro Sánchez que porti cada mesura per separat i que li aprovaran. Per exemple, si ho fes així, l'augment de les pensions s'hauria de poder salvar sense problemes. Altra cosa és l'escut antidesnonaments que l'any passat PP i Junts es van acabar empassant però que ara sembla que rebutgen més frontalment. Tot això amanit per unes eleccions aragoneses en què el PSOE i el PP ja es poden acusar mútuament de fer patir innecessàriament els pensionistes. Com sembla el capdavant de la legislatura, tot sembla bloquejat, pendent d'una solució a l'últim minut, que no sé si preveieu que apareixerà o no.
Jo no sé si...
Complicat.
Sí.
No.
No digues, Alicia.
No, jo només volia fer com una aclaració, perquè jo aquests dies últimament no estic veient-ho com molt explicat als mitjans, i crec que és important, que és que quan el PP i Junts estan dient que no volen votar contra aquesta pròrroga del és que no sé com anomenar-lo, escut antidesnonaments. Bueno, no, sí. Però específicament...
La mesura d'antidesnonaments.
Exactament, específicament això, perquè diu que promou la inquiocupació, no? I jo volia només matisar una cosa, que és que aquesta mesura que està vigent des del 2020 el que estableix és que si tu ets una persona amb vulnerabilitat, que es considera que hi ha unes 60.000 a Espanya, no et puguin fer fora de casa teva malgrat no estiguis pagant el lloguer. Que això entenc que de bones a primeres podria semblar una cosa, bueno, injusta o el que fos. Però el que no s'expressa quan s'explica això per part de Junts i PP és que l'Estat està pagant el lloguer d'aquestes 60.000 persones i que, per tant, no estem davant d'una situació en el que els propietaris estiguin sent damnificats, sinó que estan cobrant, a més, lloguers a preus de mercat i que, per tant... No? Vull dir que davant de l'emergència habitacional, de que un pis de lloguer valgui el mateix, o sigui, costi el mateix a Barcelona que el salari mínim, és una situació de mínims que ara mateix no està damnificant els propietaris. Per tant, jo, bueno, i això, Oriol, tu segur que ho saps millor, jo crec que hi ha cert marge a que Junts es pugui moure. Aquesta tarda hi ha la convocatòria a Barcelona davant de la seu de Junts i que, per tant, pugui moure's davant d'aquesta posició.
Corregeix-me, Raül, si ho dic malament, però el que diu Junts és l'any passat ens vam empassar aquesta mesura perquè es van aprovar unes ajudes als propietaris que es trobin en aquesta situació en què el llogater no li pot pagar i com que no el poden fer fora, doncs rebrien unes ajudes. I el que diu Junts és que aquest pacte no s'està complint i que els propietaris que es troben en aquesta situació no estan rebent aquestes ajudes.
Exacte. Aquí passen dues coses, que és que la situació és pràcticament calcada fa un any. Aleshores es va resoldre incorporant aquesta garantia que tu ara apuntaves i aquest any diuen això no s'ha complert. Per tant, el que us demano és directament que fragmenteu aquest decret llei òmnibus que inclou diverses mesures i que votem només la revalorització de pensions. I no cal oblidar el context. Fa un any Junts no havia trencat negociacions amb el PSOE. Un any després, les negociacions Junts, com a mínim, insisteix en això, estan trencades. I segons Junts, aquí no s'està parlant. També és veritat que insisteixen en que no s'està parlant
quan sí que estem veient en els últims dies i en les últimes setmanes com hi ha diverses coses que s'estan movent. Primer, multireincidència. Ara també aquest possible traspàs de les competències de migració, ara sí amb els vots de Podem. Per tant, alguna cosa també es mou pel mig. Aquí hi ha un factor que juga en contra, que és el calendari. Hi ha 15 dies, fins a meitat de febrer, per poder aprovar aquest decret si es vol garantir que els pensionistes, que els jubilats i les jubilades cobrin la seva pensió tal com l'han cobrat al gener. No pas que cobrin un 2.5% menys.
Aquí el Raül, que és un periodista molt ben informat i a part és una persona molt educada, no ho dirà, jo faré servir una altra expressió, que és ritual d'aparellament entre Junts i el PSOE.
Però això és perquè tu ets un periodista menys informat que el Raül o perquè ets menys políticament correcte?
Les dues coses.
Sense cap veu de Rodríguez de la Fuente.
No, hi ha, efectivament, hi ha un ritual d'aparellament que fa
escolta,
molt
jo no ho he dit, però m'hi sumo també a aquesta tesi. Hosti, hi ha un ritual d'aparellament, clar.
Sí, hi ha una coreografia... La brama del cèrvol, diríem, que Junts i el PSOE van trencar a finals d'octubre. Junts i el PSOE en cap moment han deixat de parlar del tot. Sabem que han parlat de les balances fiscals, sabem que el Ministeri d'Hisenda, per exemple, ha fet un càlcul a la baixa de les balances fiscals després de parlar-ho amb Junts. L'element que deia el Raül, que és molt important, de la llei sobre la reincidència, multireincidència, perdó, i després sabem també que ahir Podem va dir que estan oberts a tornar a parlar del traspàs de competències en immigració.
Que fins fa 4 dies era una línia vermella que Podem no volia ni sentir parlar. Que s'aprovés la regularització dels immigrants i automàticament es van obrir a negociar aquesta.
Vull dir que en aquests 15 dies una de les portes d'entrada perquè Junts s'avingui a la revalorització de les pensions és precisament això, que es pugui parlar de les competències en immigració.
Junts diu que si li presenten només la revalorització de les pensions, això ho voten a favor.
És que un altre dia també haurem de parlar. El Raül coneix molt bé els mecanismes parlamentaris.
Això sí que, les lleis òmnibus.
Per descomptat, molt millor que jo. Però això de fer en cada votació voler posar allà, com si fos al supermercat, una mandarina, una pera... I si tu no t'anaves les peres, què fos? T'has de menjar la taronja? Clar. També, però això és una vergonya.
Clar.
I el que fa el PSOE és intentar-ho d'aquesta manera, perquè així intentes aprovar la major part de coses que tu vulguis en el menor temps possible, però ja van unes quantes vegades en aquesta legislatura que aquesta estratègia no li ha sortit bé, perquè la majoria és molt complexa i perquè hi ha partits que aporten matisos ideològics. I la gran mentida sobre la qual està estructurada aquesta legislatura és que el Congrés, pel fet que Pedro Sánchez sigui present, hi ha una majoria d'esquerres.
I encara una altra cosa. Les lleis òmnibus permeten que, si al final tu tens una derrota, com la que vam veure ahir, puguis repartir responsabilitats a aquells que te l'han fet caure. En aquest cas, sobretot el PP. Però... com que m'has votat en contra de les pensions, i seguim amb els arguments. Al final, tu també justifiques o acabes atenuant una derrota.
Però el decret òmnibus estava fet expressament, perquè ara s'ha vist en el vídeo que va fer Sánchez dient «lo han vuelto a hacer», que l'hora a la que ell grava el vídeo és abans de la votació. Això s'ha vist en el vídeo aquella mes i es veu en el rellotge que ell porta. Per tant, aquest decret òmnibus que està criticant l'Oriol i que criticava Sánchez quan era Rajoy president del govern, en realitat es va fer ja buscant que el PP votés en contra per poder criticar el PP. Per tant...
també és veritat que el resultat d'ahir no va ser cap sorpresa.
No, i com tu molt bé, Raül, acabes d'explicar, això és un déjà vu. O sigui, l'any passat es va pagar el mes de gener el creixement de l'IPC de les pensions, que era un 2,8, ara és un 2,7, i durant el mes de febrer es va votar el decret per si sol, i al finals de febrer els jubilats van cobrar l'increment que els hi pertocava, que és exactament el que acabarà passant.
Sí, no ho sé, a veure. O sigui, vosaltres sí que penseu que ho acabarà fragmentant el PSOE per salvar les pensions i, per tant, renunciarà a la moratòria antidesnonaments. És probable.
No tant això, però sí que trobarà la manera que Junts pugui aprovar alguna de les dues coses, sigui a través d'algun mecanisme o sigui a través d'una negociació paral·lela d'alguna altra cosa que vulgui Junts. I serà molt divertit veure com Junts diu que ha trencat amb el PSOE, que no té converses amb el PSOE, després de negociar, acordar i votar alguna cosa al costat del PSOE. Això serà molt divertit veure el 15 de febrer.
No, popular, el que diré, però François Bayrou, el primer ministre francès, ja va explicar abans de dimitir amb tota exactitud que els francesos haurien d'explicar a les seves generacions més joves per què els joves tenien que pagar les pensions dels grans. El PP i el PSOE tenen un element en comú, que és que tenen un electorat que, sobretot, se'n va a la franja de 65 anys cap amunt. I, per tant, ni el PP ni el PSOE, a l'hora de la veritat, deixaran d'incrementar les pensions, i menys amb un calendari com el que tenim per davant.
Ara, per exemple, les primeres són a Aragó, ara hi ha molts jubilats que aniran a votar. I, per tant, del... I 15, relat.
I 15 de març Castella, que és la comunitat més envellida d'Europa.
I en totes dues eleccions, qui guanyi el relat sobre qui queda com el culpable, entre cometes, que les pensions no s'hagin revaloritzat, tindrà un càstig electoral.
Exacte.
I d'aquí ve la lluita entre els dos grans partits, que són els que competeixen a Aragó i a Castella-La Manxa, per veure a Castellalló, per veure qui dels dos guanya el relat aquest de tu ets el culpable que el senyor que va votar el diumenge la pensió no li hagi pujat aquest any. I aquí estem en aquesta dicotomia d'atrapats. Veurem si això es mou o no es mou. Ara mateix que estàs tu sol al Parlament, Raül, o no?
Estic jo sol a la cabina d'on estic, sí, però el ple ja està en marxa i ara ha parlat d'un dels altres temes estrella que la crisi de Rodalies ha desplaçat com a mínim uns dies, veurem si són dies o setmanes, que són els pressupostos.
Home.
Ara s'està a punt de votar la pròrroga del pressupost d'aquest any a les portes de negociar els propers que tenen números de ser els únics que s'acabin aprovant aquesta legislatura. Per tant,
si s'aproven, perquè de moment no està garantit. Semblava que estava com molt madur, però no sé si tot això de Rodalies pot haver descarregat alguna cosa mai més ben dit.
Sí, aquí d'entrada què passa? Que els socis no volen acostar-se tampoc a una fotografia al costat del govern amb uns dies en què les Rodalies monopolitzen el debat polític. Per tant, haurem d'esperar alguns dies i haurem d'esperar sobretot si els propers dies i a partir de dilluns les Rodalies funcionen.
Raül Flores, una d'aquelles persones que s'ho passa teta estant avui al Parlament de Catalunya amb un debat darrere d'un altre i, escolta, més el seu dia de festa...
Costa molt trobar una persona
d'aquest estil. No, fa dies que em va dir, no, jo el dimecres aniré al Parlament, que avui tenia allà tot el debat.
Jo crec que amb això, amb Oriol Mar, poques diferències, per exemple.
Cada vegada més. Raül, jo, quan hi ha un ple
avui
intento...
Avui no t'hi he vist, per cert.
No, ui, no és casual que no m'hi hagis vist.
Ara mateix està com una jornada d'aquelles unificada de la Champions, que té diverses pantalles, Raül té totes les pantalles amb totes les cares a tots els portaveus. Ànim, Raül. Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Que vagi bé, bona tarda.
I també l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins
que vagi molt bé.
Gràcies.
Ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dimecres a tothom.